Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Les llums d'alarma s'han encès a la nova Creu Alta. El Sabadell segueix sent 12è a la classificació. Però ja no és que la part baixa es vegi cada cop més a prop, és que està només un partit. De 2 punts és el marge amb el play-out i de 3 respecte al descens directe. I el pitjor no són les xifres, que també podríem parlar dels 39 gols encaixats a aquestes alçades, de les 5 derrotes seguides fora de casa, que farà 3 mesos que l'equip ni tan sols puntua a domicili, que la mitjana de gols en contra en aquest període és de 3 cada sortida, que l'averaç general ja és de menys 12 i farem bé de frenar perquè encara ens faríem mala sang repassant totes aquestes estadístiques. Com dic, el pitjor no són els números, són les sensacions que l'equip transmet, sobretot fora de casa. Com si fos un equip de futbol base pràcticament, un equip tendre, sense experiència, cada cop que rep un cop, el Sabadell pateix massa, moltíssim. És incapaç de reaccionar, es queda estabornit i acaba encadenant derrotes fora de casa sense saber frenar aquesta hemorràgia a domicili. La pèrdua de sang cada cop és més gran i per això és lògic que l'aficionat arlequinat pateixi quan veu que el seu equip, que estava pensat per lluitar a dalt, estigui cada cop més a prop de la zona perillosa i amb una mentalitat tan dèbil, tan fràgil com la que va tornar a mostrar ahir. Perquè la d'ahir simplement va ser una mostra més. La primera part va ser acceptable. De fet, venim d'on veníem, fins i tot diria que bona per allò de sentir-se còmode sense pilota, el que tant li estava costant a l'equip. Però a la represa, l'equip va fer aigües, començant per rebre un gol als 25 segons, ni mig minut, quan la consigna al descans era just aguantar les embestides de l'Espanyol B en el primer quart d'hora de la represa. Ahir a la retransmissió fèiem un civil. El Sabadell fora de casa és com un terròs de sucre. A primera vista pot semblar un bloc sòlid, però quan toca el líquid, quan rep un cop, quan encaixa un gol, vaja, es dilueix en pocs segons. Es desfà, s'enfonsa i o bé enfortim aquest terròs evitant que toqui líquid o al final l'ensurt serà majúscul. El millor de tot, queda temps. 12 jornades per endavant, un partit a casa que pot ser clau per no complicar-se més la vida del compte i sobretot que la nova Creu Alta, afortunadament, l'equip està mostrant una altra cara. Per tant, avui i demà, dies d'autocrítica, d'assumir errors, de donar-li més voltes a aquesta psicologia tan dèbil del Sabadell fora de casa i a partir de dimecres i fins la setmana que ve, com a mínim, quan recuperarem el pobre de Gatxafurà, a centrar-nos en el duel de diumenge a la nova Creu Alta contra l'Ebro.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Entre el futbol i el waterpolo ens mourem avui, també una mica d'handbol. D'entrada, l'anàlisi de la patacada d'ahir, una més, a la Dani Harque. Farem un vol pel grup 3 de segona B, passarem per Can Uriac, on el Sabadell Nord ha trencat la ratxa negativa, i per la zona sud, amb la sabadellenca guanyant el derbi contra el Sabadell B. Atenció, per cert, amb les declaracions de Pablo Becerril. Després waterpolo, entre d'altres amb la Capi, amb Olga Domènech, després de fer la feina a Sicília, i a les acaballes la doble derrota de l'Oar Gràcia, en el que, malgrat tot, va ser una festa de l'handbol al carrer Boccaccio.
I fora de l'hotel?
El Girona tanca la jornada de primera divisió avui, rebent a les 9 la Real Sociedad a Montilivi. Eusebio recupera per la cita Bernardo, Borja, Dumbia i també Muniesa. En l'últim partit de la tongada d'ahir, també a primera divisió, el Real Madrid va guanyar per 1-2 al camp del Levante, amb polèmica, ja que els dos gols van ser de penal. I el Barcelona l'ha guanyat la Copa del Rei d'hoquei patins. L'equip blaugrana es va imposar per 1-4 al Liceo Gallec a la final d'un torneig disputat a Reus. És la quarta copa seguida del Barça. A la Copa de la Reina, el Telecable Gijón és el campió, superant a la final per 3-7 a un conjunt ballesà, el Cerdanyola.
Avui celebra el seu aniversari
Pablo Ruiz, l'exdefensa del Sabadell, que avui bufa 38 espelmes.
L'enquesta.
És difícil, ho sabem, però us demanem un esforç. Qui va ser el millor ahir del Sabadell a la derrota 3-0 contra l'Espanyol B? Fins les 3 per poder votar, com sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Este equipo por poco está sufriendo mucho, es decir, por un fallo en el medio del campo, pues nos han metido un gol en nuestra portería a los 30 segundos de la segunda parte. Pues esa es la realidad. Además, es de un gol evitable, ¿no? Es decir, hay goles que no son evitables y hay goles que son muy evitables, ¿no? lo estábamos diciendo desde que ha cogido el balón. Los primeros segundos de la segunda parte hay que hacer una falta, no te pueden hacer ese gol. Ese jugador no puede llegar hasta tu área. Es un fallo que nos ha sentenciado, bajo mi punto de vista. El equipo a partir de ahí no ha tenido capacidad de reacción. Volveremos otra vez a buscar el porqué y volveremos otra vez pues, ¿no? Para intentar, bueno, si está este partido, la primera parte el equipo ha sido, bueno, pues, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Es decir, y vamos a intentar mejorar la segunda parte, ¿no? Si fuera de casa llevas tantos goles en contra, recibidos, partidos sin ganar, es normal, que a nivel psicológico te afecte. Y esto solo lo arregla el ganar un partido, es que esta es la realidad, no podemos hipnotizar al jugador y decirle que no pasa nada, sí que pasa. Aunque dan 12 partidos, es decir, bueno, que uno puede, tiene que estar preocupado, ¿no? Pero me preocupan más otras cosas. El equipo, pues no sé, sea, pues bueno, tenga capacidad de reacción, que el equipo sea rocoso durante 90 minutos, eso me preocupa más porque creo que eso lleva a lo demás, ¿no? En casa, pues somos un equipo que genera ocasiones, somos un equipo que bueno, que se sabe defender, que bueno, somos un equipo totalmente diferente, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos el siguiente partido en casa, vamos a intentar ser otra vez ese equipo.
Sis minuts, 46 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, preocupat o no? Bona tarda.
Bona tarda, Adri. Preocupats, perquè gairebé és allò d'una història ja cíclica. Si el dia del mini la imatge ens va deixar un pèl tocats, el dia de l'Ontinyent realment, jo parlo a títol personal, molt preocupat. Clar, veus que 15 dies després es repeteix el guió pràcticament calcat amb els mateixos símptomes i les mateixes, doncs, en aquest cas, deficiències, és per estar preocupat, perquè lluny d'haver-hi reacció, sembla que això comença a ser, espero que no sigui així, però la tònica d'aquest equip.
Sí, sí, és un bloqueig mental en tota regla, un dia de la marmota, com comentes, i al final no sé si preocupa més les estadístiques, que fins ara eren una evidència que preocupaven, per exemple, fora de casa o en l'aspecte defensiu, però jo crec que ara hi ha un problema encara més gran, que és un problema de joc, de sensacions, d'imatge transmesa, i reitero el que dèiem començar i el que dèiem ahir durant la retransmissió, que és selectiu i és en funció del moment de partit. A la que rep una clatellada, se'n va del partit, el Sabadell.
Sí, gairebé les estadístiques han passat a ser la conseqüència, per dir-ho així, no? L'equip es dissol, desapareix, no té reacció i fruit d'aquest ser un equip tan pla i tan dèbil, per dir-ho així, mentalment, s'ha acabat provocant doncs, que el Mini surtis amb 5 gols, que el Clariano surtis amb 3 gols en contra, que d'ahir de la Ciutat Esportiva de l'Espanyol tornis a sortir amb 3 gols del rival. Per tant, ja et dic, fins fa poc l'estadística era un problema, no? Era part de dir, bé, doncs portem 25 o 24 o ja han encaixat 27 o era un número. Ara jo crec que comença a ser per mi el més preocupant, que és que els números són circumstancials, que ja hem superat els 39 gols en contra. Per tant, ja sabem que acabarem segur, seguríssim, com a mínim amb un gol encaixat per partit. Això ja és una evidència numèrica, però que és la conseqüència, com dic, o almenys ho sembla, la conseqüència d'aquesta fragilitat o d'aquesta rapidesa amb la qual l'equip és capaç de trencar-se.
I havent fet canvis, que també vulguis o no, es nota, clar, has canviat la parella de centrals, has canviat el dibuix perquè s'ha jugat amb un stopper entre les dues línies, amb un 1-4-1-4-1 i Nico del Monte pel mig. S'ha jugat, com ahir, per exemple, amb dos pivots de més caire defensiu o destructiu, com podrien ser Pedro Capó i Nico del Monte. Ha jugat amb Nico del Monte fora de casa de central i no per davant, i trobaves a faltar precisament aquesta feina bruta al mig, i ara ho has fet també amb l'argentí i un altre cop no te n'has en sortit. És que vas anant d'aquí i d'allà i llavors tornes un altre cop aquí i ni d'una forma ni de l'altra.
Sí, per això que la sensació, ara seria fàcil entrar en un debat de, és que com es nota que no hi és l'Aleix Coc, que evidentment es nota, com es nota que Migue porta 2-3 setmanes que per unes circumstàncies o unes altres no entra l'equip, recordem que va caure per lesió i que no ha tornat a entrar, tot i entrar en algunes convocatòries. Podries anar a buscar, per exemple, en defensa, aquests exemples. Al davant, és que no hi ha Felipe, però quan hi ha hagut Felipe també s'encaixava. És que ara juga Pedro Capó i no juga Àngel Martínez, per posar noms.
O mira, Pol Ballesteros, com és que ben marcat no té més minuts?
jo crec que és la demostració del que estem dient, que ja no, per mi, insisteixo, sempre és una opinió molt personal, ja no és un problema ara de noms, ni de si juga aquest o si juga l'altre. Evidentment, es dona per fet que Quico Ramírez acaba fent jugar els 11 o 14, comptant els 3 canvis, que millor veu per cada circumstància i al llarg de la setmana. És un problema més psicològic o anímic, o com a mínim ho sembla, insisteixo, perquè és la sensació que jugui un, o jugui un altre, o jugui un tercer, l'equip...
O d'una estructura o una altra,
com,
eh?
Com a bloc, ara parlo com a bloc, no com a individuals, com a bloc, l'equip es trenca, encaixa o rep una clatellada i es trenca, fins i tot en partits, no va ser el cas d'ahir, però veníem del Mini i d'Ontinyent de fer la mateixa reflexió. És que l'equip està capaç d'avançar-se i no ha aguantat el marcador. A casa contra el Villarreal, el mateix, aconsegueixes avançar-te i no et dura... Bé, això passa, però és que ahir no va passar això i també vas acabar trencant perquè encaixes un gol als 25 segons de la segona meitat. És que estic completament d'acord amb el que deies a l'entrada del programa, la reflexió. La primera part es pot donar per correcta, fins i tot bona, si fas un paral·lelisme amb el que venies veient.
Clar, no, i sobretot pel que buscaves, perquè sí, tu ahir, més que guanyar, que evidentment és el que volies, jo crec que l'assignatura pendent d'ahir del Sabadell era mostrar-se fort, mostrar-te sòlid, i per tant la primera part ja era això.
La primera part va ser correcta, acceptable, insisteixo, però clar, tot el que va passar a partir del segon 25 de la represa fins al final va ser tornar, doncs això com dèiem abans, Adri, tornar al Clariano o tornar al miniestadi del Barça o tornar a partits potser no tan, entre cometes, que se'm permeti l'exageració, no tan dramàtics, però l'equip tampoc no ha tingut la capacitat de refer-se i potser ha acabat perdent per la mínima, però sense donar cap senyal de vida més enllà del gol encaixat en el moment puntual que l'encaixava.
Mira, a mi una de les coses que em preocupa de les últimes setmanes fora de casa és que el miniestadi et vas obrir, et vas trencar i et van fer molt de mal a l'intercanvi de cops, però va existir aquest intercanvi de cops, o sigui, vas tenir el gol anul·lat que hagués estat el 2-2 d'Arturo, vas tenir fins i tot després amb 3-1 arribades, segurament no suficients com per poder tornar al partit, però va ser un intercanvi de cops en el qual va sortir perdent, però és que Ontinyent i ahir contra l'Espanyol B ni tan sols vas tenir aquella reacció natural de quan vas perdent i intentes fer el pas endavant, és que l'equip era un vull no puc.
Sí, ahir va ser Ontinyent, o sigui, la gent, ja sé que ahir hi havia més públic arlequinat i que per tant no els hem d'explicar tampoc gaire cosa, els que ja hi eren ja ho van veure, però perquè els que van anar-hi ahir i no van anar Ontinyent, i pels que no han pogut anar ni a un partit ni a l'altre, que es facin una idea que els dos, les dues segones meitats, la del Clariano i la de la Ciutat Esportiva de Nijaque, van ser pràcticament un calc de partit, amb les mateixes sensacions. Recordo que aquell dia aquí a l'Hotel Suís parlàvem de que havíem trigat mitja hora en reaccionar a la segona meitat ja perdent, i que ahir doncs, qualsevol que estigués a la Jarque veia venir que podia acabar 1-0 perquè sí, o 5-0 perquè també podia haver passat qualsevol cosa, però en cap cas una reacció del centre d'esports.
El tenim recuperant-se del seu viatge a Sicília, ja ha tornat, per cert, a casa, que estiguin tranquils, que el Bobby... Bé, ha tornat.
Bueno, com va marxar en tot cas.
Sí,
no?
Correcte, això mateix. I recuperant-se també de la nit dels Oscars, va ser llarga i la nit aquí a Ràdio Sabadell amb la cerimònia d'entrega dels Oscars i amb l'Elena Molís, amb el Pere Gallifa i el Pau Vitor, entre altres, l'Aleix Graell, etc, i el Roger Benet fent una miqueta de show aquí a Ràdio Sabadell. Avui no el tenim aquí, per tant hem hagut de canviar la veu. Avui l'ABC ens l'acosta la Mireia Sanz, no amb molta més fortuna, amb el 3-0 d'ahir contra l'Espanyol B.
L'abecedari arlequinat.
F. De fragilitat. El principal problema del Sabadell 2018-2019. En ben poc, el rival en té prou per batre Roberto i ahir va ser una nova mostra, especialment a la segona meitat. Al centre d'esports li manca fortalesa defensiva i també entenesa psicològica. S'ensorra amb facilitat quan el partit es torça i no és capaç de reaccionar a situacions adverses, sobretot quan juga fora de casa.
T.
De 3. Els mesos que es compliran sense puntuar fora de casa quan d'aquí a 12 dies l'equip visiti la Pinilla de Terol. Una autèntica barbaritat. Des de principis de desembre, el Sabadell no ha pogut desgarrapar ni un sol punt a domicili, amb 5 derrotes consecutives que fan perillar el que a priori semblava que seria una permanència plàcida a la segona.
Ah.
De baraix, en concret de baraix general, perquè el Sabadell, tot i ser el 12è classificat a hores d'ara, és qui pitjor diferència de gols a favor i en contra té de tota la Lliga. Els arlequinats ja han rebut 39 dianes, més que qualsevol altre equip de la categoria. N'ha fet 27, que no és un mal número. Per exemple, ha fet més gols que l'Hèrcules, que és dins del play-off, però la baraix general és de menys 12, el pitjor de tota la Lliga. El Castellón, per exemple, és penúltim amb menys 3. Només el Teruel, amb menys 11, s'apropa a aquesta discreta estadística arlequinada.
Jota.
de Jandro, perquè d'un partit on gairebé és impossible poder rescatar alguna cosa, el debut d'un juvenil sabadellenc amb la primera plantilla segurament és l'únic potable de la visita d'ahir a Sant Adrià. El de Ganuriac va tenir 10 minutets contra l'Espanyol B. El partit va ser per oblidar, però segur que aquest jove el tindrà ben present sempre. No tots els dies s'entrena una segona B, ni tampoc tots els dies el Sabadell fa debutar un juvenil que, a més, és de la ciutat.
Sí, senyor, va ser l'únic salvable del partit d'ahir, Jandro Moreno, que va debutar i que l'escoltarem de seguida amb la samarreta del primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Un minut per sobre d'un quart de tres de la tarda. Hem analitzat una miqueta el que és el moment del Sabadell, ens hem preocupat una miqueta pel que són ja 5 derrotes consecutives fora de casa, amb la tonteria d'aquí a 12 dies ens plantarem a Terol, a la Pinilla, per jugar contra el Teruel, amb 3 mesos, ja no sense guanyar, que també des de la victòria a Castàlia, sinó ni tan sols sense puntuar, amb 5 desfetes consecutives i 15 gols en aquest període, 3 per partit en contra. Són números que parlen per si sols, però a tot això, la plantilla, que hi té a dir? A tot això, hem escoltat ja Kiko Ramírez, dos dels defenses, els dos laterals titulars. Demà els escoltarem amb més calma, però ja van deixar entreveure que serà una setmana llarga i una setmana de moltes xerrades, de molta conversa i sobretot de molta autocrítica, que cal fer-la.
I de molta preocupació, també afegiria en aquest cas, perquè és inevitable caure en aquesta preocupació veient el que li està succeint a l'equip. Potser fem aquest matís, que és important, fora de casa de manera excepcional o de manera molt puntual, però també partint de la base que ara ja al final són 5 jornades en les quals l'equip no ha estat capaç de sumar de 3-3.
Una victòria en 10 jornades.
Des del partit, si anem a l'etapa Toni Saligrat, al final va ser el que va ser. Els últims partits amb Toni Saligrat, recordem també que no van ser per tirar coets precisament, aquella dinàmica negativa
de Gea, el Collano,
acompanyat de l'incident de l'episodi Paralada, sí. Doncs va acabar provocant la destitució del tècnic de Torrent, però és que els números de Kiko Ramírez, que va començar amb victòria balsàmica en una setmana complicada davant el Conquense, amb un partit que l'equip va mereixer més, fins i tot, com hem anat repetint, treus aquell episodi i tot el que ha vingut després han estat dos empats de nivell a casa contra rivals potents, primer i segon classificat respectivament.
I amb bones sensacions, si una cosa no troba l'altra.
Però tres desfetes amb majúscules, insistim, com estem dient, i a risc de fer-nos pesats a domicili. Però bé, anem a la plantilla. Aneu, com dius, amb els dos defenses que hi van parlar, o dos dels jugadors que hi van parlar en zona mixta. Comencem per Josu Azcoidi, aquest lateral esquerrà reconvertit aquesta temporada i ja fixa, primer amb Saligrat i ara amb el propi Kiko Ramírez, parlant, doncs, això, que aquesta dinàmica s'ha de trencar des de ja, perquè és que l'equip s'està ficant en problemes realment.
No podemos encajar 3 goles así tan fácil. Estamos muy jodidos, creo que tenemos que mirar hacia adelante, no bajar los brazos, porque si bajamos los brazos ya estamos liquidados. Entonces, bueno, ahora hacer autocrítica, pensar cada uno individualmente lo que tenemos que hacer bien y lo que tenemos que mejorar, y a partir de ahí tirar para arriba.
D'una banda, l'esquerra, Josu Azcoidi, de l'altra, la dreta, Òscar Rubio.
I un altre, en aquest cas, un més jove, l'altre amb més experiència, en el cas del Lleidatà, doncs amb més quilòmetres ja i amb més batalles també que l'han pogut curtir, que l'han pogut fer, en aquest cas, ser una de les peces importants, i sobretot en aquesta història. Per Òscar Rubio, una part important, s'ha acabat això de parlar, no en un sentit literal de la paraula, s'ha acabat a l'expressar bones intencions, i diu que ha arribat el moment que aquestes intencions s'oblidin i es deixin ja d'històries per convertir-ho en accions, en fets.
El que s'ha parlat a la mitja part està clar, que els primers 15 minuts ells sortirien molt forts, i ho sabíem, i en el minut 30, en el segon 30 ja t'han marcat el 1-0, pues, al final se pot parlar tot el que vulguis, el que s'ha de fer és quan estem al camp, i a més...
Per buscar també algun racó positiu, dèiem, Jandro, aquest jugador del juvenil, molt implicat amb el centre d'esports, jugador que està lluitant per ascendir a nacional l'any després del descens del juvenil a la preferent. Estem parlant de la tercera màxima categoria de futbol juvenil, per tant, El futbol base del Sabadell ha anat clarament a menys i no és el mateix fer debutar, per exemple, un jugador de fa 2-3 anys que estava a divisió d'honor, que no pas el d'aquesta temporada preferent. Per tant, el salt és més gran i més difícil pel propi jugador, però Jandro és un dels que, com per exemple Froy, el porter, està entrenant en dinàmica de primer equip, de primera plantilla, amb Quico Ramírez, i ahir va tenir doncs aquest regal, aquesta oportunitat, aquest debut a la segona divisió B, encara en edat formativa, a la Ciutat Esportiva de Nijar, que contra alguns jugadors que si fa no fa tenien la seva edat, per exemple Nico Melamed, el jugador de l'Espanyol B, va ser titular ahir amb 17 anys, juvenil de segon any, i va ser titular contra el Sabadell. Però vaja, Jandro, debut d'un noi juvenil de Can Uriac, un noi, com dic, compromès, per exemple, amb causes fins i tot socials de l'entitat, com és el Sabadell Inclusiu, i que després van poder xerrar una estona amb ell i posar-li veu també a una d'aquestes joves promeses del futbol de la ciutat.
Així és, de la segona B juvenil, podríem dir-ho, per posar-li categories, a la segona B...
Amb matisos, per això, no, que la divisió d'honor té la tirada de grups, eh?
Amb tots els matisos del món, evidentment, però vull dir, perquè ens fem una idea, d'aquesta tercera categoria en edat juvenil a la tercera categoria en edat absoluta. Tocava preguntar-li, sobretot perquè no havia estat el debut somiat en un sentit de guió que segur que tothom dibuixa quan és doncs això, en etapa formativa, i pensa el dia que debuti, tant de bo, doncs pugui ser en victòria o fins i tot marcant un gol. Ahir no va ser el cas, van ser 10-12 minutets aproximadament els que Jandro Moreno va poder jugar amb la primera plantilla, però ell ho tenia claríssim, eh? 3-0, és evident que és dolorós, però al final, si fas aquest parèntesi personal... Aquí la qüestió era la felicitat que portava a títol molt personal per poder haver jugat aquests minuts, d'haver debutat ja segona B i haver-ho fet amb l'equip de la seva ciutat.
Al final las cosas serán como serán. Yo estoy muy contento de que el entrenador me haya dado los minutos, fuéramos 3-0 ganando o 3-0 perdiendo. Sí, un poco amargo, pero yo pienso ya la siguiente semana a ver si puede ser otra convocatoria y seguir trabajando, que es lo único que me queda.
Des d'aquesta positivitat de Jandro Moreno, també a pensar què se li havia dit, no? Allò que també se li pregunta als joves, què t'ha dit Quico Ramírez en l'últim segon, o com t'has vist amb els companys. És cert que no ha estat un viatge llarg, no ha estat un amb nit fora i la convivència que això genera.
Sí, com ahir, Raúl Martín, que no va debutar, però va fer nit a un tillet.
El desplaçament ahir era el més curt juntament amb Badalona, segurament que tenim en aquesta Lliga 2018-2019, però malgrat això, paraules de Jandro agraint el tracte dels propis companys i del propi cos tècnic.
La verdad es que el grupo está muy unido y bueno, me han tratado como si fuera del equipo. A nivel de entreno, soy tranquilo, no estaba nada nervioso y el máximo apoyo del entrenador y de los compañeros.
I futur immediat, Adri, doncs com dius, aquest juvenil A que s'està jugant l'ascens, que té molt bona pinta i que sembla que tornarà a la Lliga Nacional, ara no volem cridar el mal temps i que això no es torci, de moment no hem perdut cap partit, aquest primer juvenil del Centre d'Esports Sabadell en tot el que portem de temporada, per tant, com diem, va per bona via aquest ascens. També té a cavall el filial, que amb les baixes que té, amb les carències, d'aquí una estona
ara
segur
parlem, sí,
que en parlarem,
Déu-n'hi-do.
Pot estar, però ell no perd de vista que per què no... està a disposició d'aquí Quico Ramírez. Si ho necessita el tècnic, pensar per què no en entrar de nou a la convocatòria de cara al partit contra l'Ebro d'aquest diumenge i pel que es necessiti, jugador de club i en aquest cas a disposició del que calgui.
No me pongo límites, yo quiero llegar a lo máximo donde pueda llegar a nivel futbolístico y jugar en la primera plantilla si puede ser y Dios quiere el año que viene en el primer equipo del Sabadell. Yo encantado.
Objectiu ambiciós, per això el de Jandro Moreno, jugador de Can Uriac, sempre és una bona notícia, que gent de la casa, que gent de la ciutat tingui protagonisme a la primera plantilla del Sabadell, encara que sigui amb aquest 3-0. I per acabar, i perquè tot no és només futbol i la piloteta, avui acabem amb una part més, podríem dir, social-econòmica.
Sí, avui... dia 25 de febrer es tanca la primera fase de l'ampliació de capital, que amb tota la moguda esportiva ha passat en un mes absolutament desapercebuda, fins al punt que ens asseguren des del Sabadell, a falta de fer allò, els quatre números de tancament, que, si em permets l'expressió, Adri, ha estat ridícula l'aportació que hem fet, anem a fer aquest plural, la primera persona del plural, que hem fet entre tots els accionistes del Centre d'Esports Sabadell, que han fet tots els accionistes del Sabadell. Una quantitat ridícula en quant a anar a aquesta ampliació, i aquest també és un altre element a tenir molt en compte. Demà s'inicia la segona fase, una segona fase que està oberta ja a capital extern, a futurs accionistes o futurs immediats accionistes, i aquí és on hauria de venir aquest grup inversor que teòricament, i com sempre ha defensat Esteve Calzada i la seva gent, estarien en bona via també d'entrar a formar part del projecte i de col·laborar amb l'equip d'Esteve Calzada per tirar endavant aquest centre d'esport Sabadell. Tot el que no sigui així és començar a preocupar-se, i aquí és on vaig. Ahir, allò, repassant les xarxes socials, que quan jugues al matí dona molt més el dia per analitzar-ho, molta gent mostrava la preocupació: és que si ens anem a tercera serà la fi del club, és que si no reaccionem, hem de partir d'una base. Si l'equip esportivament no va bé, el futur és complicat, molt complicat. Però si no s'arregla també amb tota l'ampliació de capital, el futur no és gaire millor. De fet, diríem que la cosa està realment complicada. Ho dic perquè a vegades ens preocupem molt de la part esportiva, ens oblidem de l'altra part, de la part associativa o societària, i sobretot amb un element a tenir molt en compte, que sempre se'ns omple la boca de: és que ha vingut un de fora, que marxi, que si no sap fer-ho millor que deixi pas a un altre. De moment no hi ha aquest altre, de moment, no, que sapiguem, no hi ha aquest altre. I dos, també important, la part oberta a la gent de Sabadell, allò, els que sentim més o menys el Sabadell com a nostre, torno a dir, els números són ridículs, aportacions absolutament simbòliques, cadascú dintre de les seves, però simbòliques, que no van enlloc. Per tant, s'ha d'obrir la porta fora, i aquest fora, aquest de fora, també a la seva disposició, perquè després sapiguem que això és el futbol modern, que això funciona ara així, i que sí, que el soci és important des d'un valor sentimental i de suport i de tot el que vulguem. Però al final, si no hi ha la part del capital, estem, com diria aquell, valgui l'exageració, estem morts.
Des que el futbol és així i està regit per la llei de les societats anònimes esportives, és el que toca. Sergi Garcés, a veure si va millor la setmana que ve i la preocupació va a la baixa. Fins
ara. Tant de bo, tant de bo. Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
Tornem a passar aquesta setmana una estona per la suite de bronze, mirant tot allò que succeeix a la categoria. Tenim curiositats com ara l'empat del Castelló en l'últim minut de l'afegit a Cornellà, en el partit que tancava la jornada, empat de penal de Muguruza. El curiós del cas és que els orelluts, que segueixen dins del descens malgrat la gran inversió que van tornar a fer en el mercat d'hivern, van camí de batre el rècord del Sabadell, el grup 3 de segona B. Recordem, l'any passat l'equip de Celigrat va arribar a les 22 igualades. El Castelló en suma ja 16
i encara queden 12 jornades pel final. La jornada ha servit perquè equips com el Conquense o el Teruel treguin el cap. La Balompèdica va guanyar 1-2 remuntant a Ontinyent, el Teruel va golejar a casa 4-1 l'Alcoyano, i avui ens quedem amb dos equips, un el líder, l'Atlètic Balears, consolidat a la part alta, victòria baleàrica 1-0 contra el Barça B ahir al matí en un som malferit, ple fins la bandera. El gol de Marcos Jiménez de l'Espada deixa els de Mànics Mandiola com a líders amb 49 punts, 3 més que el segon, el Villarreal B, que per cert també va tornar a empatar, cinquè consecutiu. Hi ha eufòria o no hi ha eufòria a Palma de Mallorca amb aquest Balears? I B3, Juan Gabriel Bausà, bona tarda.
Bona tarda, Adri. Com te pots imaginar, l'entorn de l'Atleti Balears està il·lusionat, molt il·lusionat amb el seu equip, de veure l'Atleti Balears el líder de la categoria, de la segona B, el grup tercer, i evidentment tothom somia amb un possible ascens del conjunt en blanc i blau a la segona divisió. La veritat és que el balanç és molt positiu dels resultats i del joc que està fent aquesta temporada l'Atleti Balears. Fins i tot el propi entrenador Bànix Mandiola va dir a la jornada d'ahir que evidentment l'Atleti Balears és un clar candidat per estar en el playoff d'ascens i per què no, també va dir, de poder ser el campió quan acabi aquesta lliga regular, acabar a la primera posició. Aquest és ara el nou objectiu del conjunt blanc i blau, intentar acabar líders de la competició per així tenir més possibilitats d'aconseguir l'ascens quan acabi aquesta lliga regular. Com dic, i de màxima alegria a l'entorn blanc i blau, perquè l'equip està donant molt bones sensacions i tothom s'il·lusiona en veure la temporada que ve a l'Atleti Balears a la segona divisió.
Gràcies, Juanga. L'altre equip en el qual ens fixem avui és un dels que semblava condemnat a patir, que en canvi es permet el luxe d'afrontar fins i tot el tram final de Lliga amb objectius ambiciosos. Parlem de l'Ebro, de Manolo González, el pròxim rival del Sabadell. El conjunt arlequinat aragonès és vuitè amb 36 punts, 5 més que no pas al centre d'esports, després d'encadenar 8 jornades sense perdre. Si recordeu, van visitar l'Almozar al Carmen quan era el QE fa justament una volta. De fet, han patit una única derrota en els últims 14 partits i les últimes 6 jornades, a més, ben curioses. Empat, victòria, empat, victòria, empat, victòria. Venen d'empatar precisament ahir sense gol 0-0 a l'Almozar en un dels duels aragonesos de la Lliga contra l'Egea. Anem a conèixer els secrets d'aquesta bona ratxa. Aragón Televisión, Óscar Marco, buenas tardes.
¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Pues la verdad es que ahora mismo es un gustazo poder hablar del Club Deportivo Ebro. Se ha convertido en el equipo más en forma de la competición, ha olvidado todos los problemas que arrastró en el arranque de la temporada, que le llevaron, si recuerdas, hasta ser colista durante los dos primeros meses de la temporada. Todo eso está olvidado. Hubo un punto de inflexión con la Copa del Rey, con esa presencia en una ronda ya importante enfrentándose al Valencia, dejando una muy buena imagen contra el equipo de Marcelino, y ahora el Ebro está completamente centrado en la Liga, en la competición doméstica. Hubo paciencia porque en ningún momento Manolo González, el entrenador, estuvo en entredicho. Se apostó por él, se apostó por el bloque. Han mantenido ahora en el mercado de invierno a buena parte del grueso de la plantilla, más allá de 2-3 cambios obligados, y a partir de aquí, pues bueno, el Ebro ya tiene la permanencia de alguna forma conseguida en el bolsillo y el objetivo sería pues poder repetir esa clasificación para Copa, y si los resultados, las circunstancias se dan, ¿por qué no incluso pelear por estar en el playoff? Aunque ahora mismo lo primero, llegar a 44 puntos, lo siguiente sería, como digo, poder repetir participación copera, y lo otro se ve como un sueño que está un poquito más lejano.
Gràcies, Òscar. Per tant, arriba en ratxat el pròxim rival aquí a la nova Creu Alta. Simplement per repassar com quedarà la classificació: líder el Balears, 49 punts, segon el Villarreal B, 46, 45 pel Lleida, 43 en té l'Hércules. Cinquè, tancant el grup capdavanter, abans de l'escletxa que ja s'ha obert, és el Cornellà amb 41. El Sabadell és 12 amb 31, a la zona baixa 29 punts, 2 per sota del Sabadell, l'Alcoyano amb la zona de promoció de la permanència, descens directe pel Peralada i el Teruel amb 28, 3 menys que el Sabadell, Castellón 25, Mestalla, QE 24.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deixem ara sí la segona divisió B. Anem a parlar de Primera Catalana i del Sabadell Nord, que ha tornat al camí del triomf. La victòria d'ahir per 4-2 contra la Jonquera trenca una ratxa de 3 derrotes seguides de l'equip de Can Uriac, una reacció que ha arribat just el dia que recuperava efectius Kiko Díaz. Si una setmana abans a Riudarenes els arlequinats havien acabat amb 4 juvenils sobre el camp, aquest cop tots els jugadors convocats van ser de la primera plantilla i la veritat és que es van avançar a la segona meitat, als primers minuts de la represa, però van encarrilar el duel amb el momentani 3-0. No hi va haver molt patiment o excessiu patiment. Després del 3-1, David López va fer el 4-1 i només en l'última jugada el conjunt fronterer, la Jonquera, va fer el 4-2 definitiu per mitjà de Bruno. El migcampista Kevin del Corral destaca sobretot la importància de frenar la dinàmica negativa de l'últim mes amb aquelles 3 derrotes.
Como todos los equipos, pues hemos tenido una mala racha, 3 partidos sin ganar. Se creó un poco, planeó un poquito la duda, quizá. Pero bueno, siempre hemos tenido la cabeza fría y los entrenamientos se han demostrado, hemos ido trabajando y bueno, se ha solucionado bien con la victoria de hoy.
35 punts suma ja el Sabadell Nord, que segueix instal·lat a la zona noble de Primera Catalana i que té 9 punts de marge respecte al descens. El pròxim rival pels de Kiko Díaz serà el filial del Llagostera. I un grau per sota, la sabadellenca es va venjar del Sabadell B en el derbi de la segona catalana i es van portar la victòria en el de la segona volta per 2-0 ahir al municipal de la Creu. Més enllà de l'aspecte esportiu, el filial arlequinat va ser notícia de nou per polèmiques fora del terreny de joc. Pablo Becerril comptava amb molt poques unitats per afrontar aquest derbi i va comunicar al club que necessitava reforços del juvenil. Becerril, però, explica en quines condicions van arribar al municipal de la Creu.
Nosaltres dimarts comuniquem que la situació és aquesta, que tenim unes necessitats de reforçar l'equip amb el juvenil, que només demanem això. I ahir a les 11:30 de nit em comunica que els jugadors acaben d'entrar ara de que han d'anar demà i que, òbviament, no poden. I per això anem a aquesta situació. Quan és una informació que nosaltres doncs fem pública, o sigui, comuniquem el dimarts amb suficient antelació com perquè puguem anar a competir amb un mínim de dignitat. I llavors jo considero que aquesta situació que portem arrossegant molt de temps no manté el mínim respecte cap a un equip que crec que defensa l'escut com per sentir-se orgullosos d'ells.
Segons l'entrenador, els arlequinats no comptaven amb cap migcampista i, en canvi, només van anar un porter i un davanter de reforços d'aquest juvenil. Becerril va fer un dur comunicat ahir al seu compte de Twitter. Després del partit ha esmentat totes aquestes circumstàncies. Un fil que podeu trobar a @radiosabadell si repasseu les piulades d'ahir. El tècnic, però, no ha volgut desvelar els noms de qui atribueix com a responsables.
Aquesta informació me la guardaré. Jo li comunico a dues persones. Li comunico a dues persones, que són les persones que poden dur a terme aquesta acció. Per tant, de la mateixa manera, seguint el protocol que hem seguit sempre, que és comunicar-li al màxim responsable esportiu del filial i la persona que ha d'enviar els jugadors.
Tot i les desavinences, Becerril ha assegurat aquí a Ràdio Sabadell que no pensa marxar, diu, literalment, per no deixar tirats els seus jugadors, però no descarta que el club pugui prendre alguna mesura.
Porto 15 anys entrenant i sé perfectament les conseqüències que pot tenir això. Deixar-ho, no, jo no deixo pels jugadors, així de clar. Vull dir, és una situació que a més els jugadors coneixen i no estem fent pública la nostra situació com a cos tècnic, que també donaria per bastant, però no la fem pública. Llavors, jo deixar-ho, no, pels jugadors no ho deixo. Crec que no s'ho mereixen. O sigui, crec que tenir un jugador de 39 de febre avui a 21 graus jugant tot el partit no mereix que nosaltres els sentirats. I per part del club, el club pot fer el que consideri oportú. Al final, jo crec que obligacions a aquesta alçada jo en tinc poques, perquè crec que han d'haver-hi compensacions per tenir obligacions com a treballador, i per tant el club està capacitat per fer el que consideri oportú.
Doncs així baixant les aigües, el filial del Sabadell, després d'aquesta derrota i de tots els problemes logístics, podríem dir, a l'hora de plantejar un partit com aquest, el derbi contra la sabadellenca. Per tornar al terreny de joc i per centrar-nos ara en qui va guanyar aquest duel sabadellenc, el tècnic del filial no té cap mena de dubte que la sabadellenca va ser millor de principi a fi. L'autor dels dos gols dels Trotges va ser Víctor Nicolás, el Pichichi, amb aquestes dues dianes del grup 4 de segona catalana, que també considera que la victòria ha estat justa i que fins i tot, diu, podria haver estat més contundent.
La primera parte, ya te digo, la primera parte yo creo que era digna de un 2-3 goles como mínimo. Hemos fallado muchísimas ocasiones, hemos hecho dos palos largueros. Luego quizás una parte han llevado el ritmo del balón y tal, temas de posesión. pero no nos creaban peligro, no nos han hecho, quizá en 90 han tirado una falta al larguero, pero es que no creaban peligro, tenían la posesión tal, y dábamos más sensación de peligro nosotros cuando hacíamos las cosas en segunda parte, que no ellos que iban como al rintintín, ¿sabes? Que iban al relentí.
Doncs Víctor Nicolás, amb aquestes dues dianes i la victòria 2-0 ahir de la Sabadellenca en el derbi, el conjunt de la zona sud de Sabadell suma 22 dels últims 24 punts i s'ha situat ja a 10 punts per sobre del descens. El Sabadell B, de la seva banda, encadena ara dues derrotes seguides i baixa fins la novena posició.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica el que passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar... Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig i arribem a 3:45 de la tarda. Tot gira al voltant del 3 en aquest dilluns 25 de febrer del 2019, que és el primer dia laborable després de la victòria de l'Estalpunt Natació Sabadell a Sicília. Aquest cap de setmana vau poder escoltar-la aquí a Ràdio Sabadell amb el Pau Vituri. L'Estalpunt Natació Sabadell té peu i mig, podríem dir ja, a la Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení. Les de David Palma han tornat de Catània en les últimes hores amb un marge de 3 gols a l'equipatge després del 9-12 de dissabte a la piscina de l'Horizonte. La tornada es disputarà el dimarts, dia 12 de març, a la piscina de 50 metres de Can Llong, i també, com a Catània, com a Sicília, es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell. Marina Cordobés, waterpolista sabadellenca del club, es mostra totalment confiada en poder rematar la feina.
Que és un bon avantatge i jo crec que ens dona molta seguretat també, així que bueno, acabarem de jugar allà a Sabadell, que nosaltres creiem que podem guanyar de 5, com tu has dit, que anàvem guanyant a Itàlia, així que bueno, amb moltes ganes de jugar i endavant.
També ha analitzat com es troba aquesta eliminatòria el tècnic David Palma. D'entrada, el sabadellenc no vol excessos de confiança i assegura que plantejarà aquest segon partit de la sèrie buscant també la victòria i no pas jugant amb aquest avantatge de 3 gols.
Gens de confiança. Horizons és un bon equip, té la capacitat de jugar bé fora de casa i nosaltres plantejarem el partit 0-0, ha de guanyar i arribar a la Final Four amb 100% de victòries i amb una dinàmica positiva i convençudes de la feina que estem fent.
Sobre el partit de dissabte a Catània, Palma ha explicat com van aconseguir frenar el factor piscina favorable a les italianes. Ha explicat que va ser un partit molt madurat, que van saber tenir paciència, aguantar la primera embestida siciliana i acabar imposant el ritme de joc del Natació Sabadell. Per tot plegat, l'entrenador de l'Estalpunt femení s'ha mostrat especialment satisfet amb el rendiment de les seves waterpolistes.
Podria haver estat algun golet més, però o sigui, l'Horitzons és un gran equip. Aquí a casa el públic apretava molt. Hem tingut una fase del joc que ens costava molt atacar, no trobàvem solució per tancar bé la M. Finalment han canviat un parell de cosetes en atac i hem aconseguit treure l'expulsió, ens costava ficar la pilota a dintre, però hòstia, molt content pel treball de les meves jugadores, he vist molt cor a l'aigua i molt cervell, i aquí és fàcil deixar-se portar per les emocions en un partit de tanta intensitat i penso que han fet una feina espectacular, hem donat un pas molt important de cara a la Final Four i amb ganes ja del partit de tornada.
Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I a tot això, amb ganes del partit de tornada, deia el David Palma, l'expedició de l'Estalpunt Natació Sabadell a Catania també hi era el Pau Vituri, el nostre company que ens va explicar des de Sicília aquest primer partit de la sèrie en directe a Ràdio Sabadell. També ho farà el de tornada a Can Llong. Divendres, per exemple, va entrar des de l'hotel de concentració de l'equip a Terres Italianes aquí a l'Hotel Suís en aquest mateix programa i ja de tornada a casa ens ha deixat aquesta entrevista, podríem dir, diferent, amb la capitana de l'equip, amb l'Olga Domènech, una jugadora que sap el que és aixecar 4 Copes d'Europa.
Estem aquí al bus de l'Astralpool, a quilòmetres d'arribar a Sabadell. Avui farem una entrevista totalment diferent i li preguntarem a la pròxima protagonista si alguna vegada li havia passat això, que segurament no. Olga Domènech, capitana del Natació Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna entrevista abans a un autocar o no?
No, la veritat és que no, el primer cop.
Vinga, avui farem una cosa una miqueta diferent. Han passat unes hores ja del partit contra l'Horizonte, 9-12, ens en portem un bon resultat. Suposo que les sensacions, després de pensar en el partit, són molt bones, no?
Sí, jo crec que és un resultat que ja l'haguéssim signat abans de jugar el partit. I, bueno, comportar una renta de 3 gols a casa seva és un avantatge per nosaltres, tot i que, bueno, tampoc ens podem confiar ni relaxar perquè és un molt bon equip l'Horizonte.
Us va sorprendre una mica l'inici de les italianes amb aquests dos gols? Evidentment tenia el públic al darrere. Us va agafar allò una mica a contrapeu?
No, jo crec que estàvem preparades perquè el partit podia començar així, com podíem començar a marcar amb nosaltres, i crec que vam saber mantenir el cap una mica fred, no? Sabíem on estaven, sabíem com juguen les italianes, i ens vam saber reposar bastant bé, crec.
L'equip, per això, tu deies ara, es va reposar bé, ha guanyat en maduresa, no? Suposo que el que ha passat també en els últims 2 anys, més les incorporacions de la Magui, la Kylie que està ara a Europa, es va veure un equip madur quan es va veure per darrere en el marcador.
Sí, jo crec que és un equip molt sòlid i que juga els partits fins al final i que en cap moment es tirem la tovallola. Sí, jo crec que això és un punt molt fort que tenim com a equip i com a bloc.
L'única espineta, no sé si us queda allò de poder haver marxat amb el més 5, un moment que estaven molt groguis les italianes amb el 5-10, allò d'haver marxat amb una renda superior o no?
Home, sempre és millor, no? Com més gols de diferència, més fàcil ho tens a la tornada. Però jo crec que a nivell general és un bon resultat i estem molt contentes.
L'altre dia recordàveu també anècdotes del passat, Olga, i ho explicàvem també a la retransmissió, que l'última vegada que havíeu jugat allà va ser el 2011, a la fase de grups. Te'n recordaves d'aquell partit? Guardaves un bon record, suposo, no? Perquè vau guanyar d'un gol.
Sí, ho recordo perfectament perquè va ser el primer any que ens vam quedar primeres de grup i el creuament va ser una mica més assequible i ens vam classificar per la Final Four.
Bon record, suposo, no, per
sí,
això?
Sí, molt bon record, sí, sí.
Ara estem acabant just el viatge també. No sé si allò Cosiches va fer una miqueta més dur o aquest que déu-n'hi-do, 72 hores també fora es fa una mica dur. Quin recordes més dur? Ara somriu l'Olga.
Jo crec que el de Cosiche, potser són més dies i són més partits, també el cansament físic és un altre, i aquí al final sí que vam marxar el dijous, però és un partit i bueno, és un partit dels que molen, vam guanyar i llavors jo crec que més dur l'altre, a nivell físic i mental.
Pensem una mica de cara a la tornada, tu ho deies abans ja, és una molt bona renda, aquests 3 gols, és un tòpic topiquíssim del món de l'esport, però evidentment ara és moment de no refiar-se, no? De rematar la feina.
Sí, ara és el moment de també demostrar la maduresa de l'equip i no confiar-nos en cap moment i encarar el partit com el vam encarar allà a Itàlia.
Una de les novetats serà el fet de jugar a la piscina de 50 metres de Can Llong, la piscina allò dels grans moments, els grans partits de l'entitat, del club. Si al final també s'acaba fent la Final Four, si us classifiqueu, evidentment, serà també un bon moment per començar a agafar una mica de contacte, no?, amb la piscina.
Sí, jo crec que a nivell general a tot l'equip, jugant a aquella piscina ens recorda molt bons moments i el fet de poder jugar la tornada a casa crec que també ens fa veure que si accedim a la Final Four possiblement la demanaran i la podrem jugar a casa.
Et fets l'última, Olga. Ara venen teniu per davant 2 setmanes un pèl estranyes, no? Perquè només teniu un partit, el del Terrassa. Per tant, com afronteu una mica aquest temps d'espera entre partit i partit?
Bueno, jo crec que ara el que ens toca és treballar el dia a dia, el matí i tarda, treballar una mica el que és el tema força pels matins, el tema físic, i després per la tarda pues acabar de quadrar una mica les defenses i com encararem el partit principalment d'Horizonte.
Doncs Olga Domènech, capitana de l'Astralpool Sabadell, just en el moment que estem a punt d'agafar allò la C58, ho dèiem avui una mica diferent, l'última entrevista del viatge la fem aquí a l'autocar. Moltíssimes gràcies i felicitats per la victòria.
Gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
El Pau Vitorí, l'autocar de l'expedició de la natació Sabadell tornant de l'aeroport del Prat després d'haver viatjat des de Sicília amb la Capi, amb Olga Domènech. La resta de creuaments, per cert, l'Olympiacos va sentenciar l'eliminatòria contra el Sant Andreu, el Kinev Kirishi va guanyar només d'un contra el Buliakmeni i l'UPSE Budapest i el Plebiscito Padova van empatar. I l'equip masculí del club a tot això es va prendre dissabte la revenja contra el seu Butxí a la Copa del Rei, al Mediterrani. Els de Quim Colet van anar per davant en el marcador durant tot el partit, però això sí, del 3-6 a la Josep Vallès del barri de Sants de Barcelona es va passar el 9-9. Javi Bustos, a 7 segons pel final, va donar a l'Estrelpool el seu primer triomf de tota la temporada contra un dels 6 primers classificats de la Lliga Premat. L'MVP del duel va ser David Carrasco, que destaca sobretot l'esforç del col·lectiu.
Lo más importante es que al final el resultado refleja que hemos ganado como equipo. Muy bien que yo sea el MVP y todo lo que quieras, pero ha ganado el equipo. Desde el principio hasta el final hemos sido todos juntos y al final se ha reflejado en el marcador. Y ya era hora que no beneficiar así.
Eren declaracions a la Liga Esports. El tècnic Quim Colet també ha remarcat la importància d'un triomf com aquest contra el subcampió de la Copa per l'entrenador dels sabadellencs. L'encert en els moments determinants va ser el que va fer caure el duel del seu cantó, a diferència de la majoria d'anteriors cites.
Ellos eran los favoritos porque hemos jugado dos veces ya esta temporada, era la tercera vez que jugábamos contra ellos, la última muy reciente en la Copa, hace 8 días exactamente, y la verdad es que, bueno, eran favoritos, pero realmente hoy el equipo ha hecho un extraordinario partido y en los momentos clave que hasta ahora quizá no hemos tenido esa fe o esa pizca de suerte para llevarnos un partido, pues hoy la verdad es que el equipo ha estado ahí, todo el mundo ha puesto su granito de arena y entonces, bueno, hemos podido conseguir la victoria en extremis.
El Natació Sabadell segueix en 7a posició d'aquesta Lliga Premat masculina, tot i aquesta victòria, però ara, això sí, a 6 punts del Sant Andreu, que és l'equip que té just per sobre. Tant Quim Colet com David Carrasco han parlat de fer la plena en el que queda de Lliga regular com a objectiu per intentar millorar alguna plaça a la taula. Escoltem Carrasco.
Ahora tenemos, contando este partido, 7 finales para intentar sacar los 21 puntos. Y intentar ganar los 6 que nos quedan ahora para intentar escalar posiciones en la Liga.
L'Estrelpool afrontarà ara un cap de setmana de descans abans de rebre Can Llong, un dels equips de la part baixa, com és el Catalunya. I en els últims minuts de programa parlarem d'en Bol i de l'Oar Gràcia. Malauradament hem de parlar del final de la bona dinàmica de l'Oar a la primera nacional d'en Bol masculina. Els verdiblancs van veure trencada una ratxa de 5 victòries consecutives en caure de 4, 21 a 25 a casa contra el Sant Esteve Sesrovires. El rival de dissabte més avança en la taula els graciencs, que passen de ser quarts a quedar ara fora de l'objectiu d'estar entre els 5 primers. Són 6ens a la classificació. Jordi Sancho, el màxim golejador del Gràcia amb 6 dianes, es lamenta sobretot de les oportunitats que van desaprofitar.
En partits així que es decideixen per detalls, i els detalls que poden ser llançaments de 6 metres clars no els acabem enfonsant, o transicions que sembla que sí, i al final potser una mica també per por, a vegades incomprensible, però bueno, és molt difícil per donar aquestes jugades poder emportar-se un partit així.
El Gràcia va ser capaç de remuntar 3 gols i posar-se fins i tot 2 amunt, però el Sant Esteve Sesrovires va saber encara millor el tram final del maig. El tècnic Gerard Gomis també creu que el seu equip va tenir l'opció de sentenciar el partit en el moment que els graciencs es van posar per davant en el marcador.
Quan nosaltres anàvem 2 amunt, hem tingut 2 pilotes pel més 3 que haguessin canviat 100% la dinàmica del partit. Els hi hem donat l'opció de córrer, de tenir accions senzilles, coses que havien sortit al llarg del partit en defensa han deixat de sortir al final. I bueno, al final pues, del menys 3 al més 2 i al menys 4.
Doncs bon resum del que va ser aquest partit capgirat pel Sant Esteve Sesrovires al carrer Boccaccio. És la primera derrota de l'Oar a la segona volta, que ocupa ara, com diem, un conjunt al graciencs, la 6ena posició de la taula i que jugarà el pròxim partit també a casa davant del Poblenou aquest pròxim dissabte. I per completar, volíem dir, una tarda per oblidar el carrer Boccaccio, les noies tampoc van aconseguir sortir victorioses en el decisiu enfrontament amb l'Agustinos d'Alacant, que jugava just darrere del masculí, i va caure, en el seu cas, no per 4 gols, sinó per 2, 21-23. El conjunt que sortís vencedor d'aquell duel tenia moltes opcions de quedar-se a la divisió d'honor plata i el que perdés de tenir-ne molt poques per salvar-se. Per tant, ara el Gràcia queda a 4 punts de les alacantines i, a més, amb l'abraix particular perdut. En un guió molt semblant al del masculí. Les noies de Dani Lara tampoc van saber aprofitar el moment que es van posar per davant després de remuntar 4 gols de desavantatge. Els nervis van jugar una mala passada a les verdiblanques, que van fallar ocasions molt clares en els darrers minuts de partit. Per Lara, per l'entrenador de l'OAR Gràcia Femení, l'Agustinos va ser l'equip que va saber jugar millor en el tram decisiu.
És un partit de moltes emocions, tothom sap i és conscient de lo que s'estava jugant i, home, això pesa i, bueno, a l'inici és normal, pot sortir bé o pot sortir malament i no és important, l'important és que l'equip ha reaccionat, ha arribat a la mitja part perdent d'un, tot per jugar a aquesta segona part i ja els he dit a les noies, no?, de que lo important serien els 10 últims minuts i la veritat és que l'Agustí no s'ha jugat millor les seves cartes els últims 10 minuts, han fallat molt poc i aquí està la clau del partit.
El Sergi Parc va ser qui va seguir de prop l'OAR Gràcia Agustinos. No vull cap broma amb la seva malastrugança i la ratxa que porta també el pobre. I va poder parlar després del partit amb una de les jugadores del conjunt verd i blanc, amb la Míriam Moreno, analitzant aquesta situació pràcticament crítica del sènior femení del conjunt gracienc.
Míriam Moreno, jugadora de l'OAR Gràcia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, bona tarda per dir alguna cosa, perquè era una autèntica final i heu acabat perdent. Semblava en algun moment que us podíeu emportar el partit quan us heu posat per davant en el marcador, a més remuntant un desavantatge de 4 gols, però al final s'han emportat elles.
Sí, bueno, el partit ha sigut així. Un és per dalt, amunt, l'altre equip, nosaltres, i hem anat així a remolc tot el partit i al final doncs, elles han estat més encertades que nosaltres i s'han endut el partit.
Com de nervioses estàveu, tant pel principi del partit, ho dic, que elles s'han anat ja de 3 ben aviat, com pel final, quan heu fallat xuts bastant clars?
Bueno, nervis, suposo, perquè, com tu has dit al principi, és una final i era un partit molt important, que no crec que sigui la decisiva, perquè encara ens queden 4 o 5 jornades i encara podem optar d'estar allà, però bueno, sí que és veritat que ara les coses es compliquen una mica més, però bueno, sí que estàvem nervioses, clar, perquè era com una final per nosaltres.
Tu confies encara en la salvació, llavors, eh?
Després d'aquest partit, si com ara juguem amb equips que no s'estan jugant res, exceptuant el Lleida, si nosaltres juguem com hem jugat avui, amb l'actitud i les ganes que li hem posat, jo crec que a algun punt sorpresiu ens endurem.
Fas bé de recordar que jugueu contra Lleida. L'Agustinos no, ja ha jugat els dos partits contra Lleida. La setmana que ve visiteu el Sant Joan d'Espí, que és un equip que també està en la part baixa, si bé és veritat que ja ho té força bé per salvar-se, no? No sé si la setmana que ve veus una opció de retallar 2 punts que ja heu perdut avui amb l'Agustinos.
Bueno, com t'he dit, jo crec que ara els partits que ens queden són una oportunitat perquè tots els altres equips no es juguen res, exceptuant el Puigi, que són els que és el partit que hi ha el Benidorm, que estan a dalt. Però bueno, nosaltres, com sí que per nosaltres serà una final tots els partits que ens queden, intentarem donar el màxim.
Per cert, no sé com esperes que estigui l'ànima en el vestidor durant aquesta setmana. Jo crec que costarà una mica aixecar-se d'aquesta derrota, no?
Sí, però és que no tenim una altra opció. O ens aixequem i tirem endavant els partits que ens queden o baixarem a Lliga i nosaltres no volem això, així que els ànims pues, han d'estar amunt.
Míriam, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu.
Les paraules de la Míriam Moreno amb el Sergi Parc després d'aquesta derrota dolorosa i que deixa realment molt, 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 molt tocat l'OAR Gràcia femení. Això no treu aquesta doble derrota, que l'ambient que es va viure al carrer Bocaccio va ser excepcional, un ambient d'embol que la veritat va fer gaudir als dos conjunts, tant masculins com femenins, l'OAR Gràcia primer contra el Sant Esteve a Sant Rovires i després les noies davant de l'Agustinos. Anem a conèixer el menú del dia de demà. Minut i mig i les 3, per tant el Toni té ja gairebé les claus a la mà per tancar les portes de l'hotel, però demà a les 2, quan el tornem a obrir, tindrem les paraules autocrítiques dels dos laterals titulars del centre d'esports, Òscar Rubio i Josu Ozcoidi, posant la lupa en l'actual moment, també molt delicat, del centre d'esports a la segona B. Repassarem l'onzè lloc de David de la Cruz a la volta a l'Algarve, també el mal moment del mercantil a la Lliga Nacional Juvenil i, entre d'altres coses, l'actualitat del futbol sala sabadellenc, entrevistant l'entrenador de la PIA, Borja Burgos.
Hotel Suís.
Fins Fins aquí, per tant, el programa d'avui. Fins aquí l'Hotel Suís. Demà més puntuals a la cita, com sempre, a partir de les dues. Si voleu continuar informats, ho podeu fer, com ho estic fent jo ara mateix amb el mòbil, @RadioSabadell, a través de Twitter. A més d'altres notícies, si us entreu en el món de l'esport, podreu trobar ja l'actualitat del waterpolo amb les del Pol Natació Sabadell, venjança del Mediterrani i aconseguint trencar la mala ratxa, o també aquesta tarda, per oblidar, de l'Oar Gràcia, dissabte a casa. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà més. Adéu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.